de nit buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu al vent del món. La vida ens dona penes i al naixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu al vent del món, buscant a Déu al vent del món.
Ràdio Estel. Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana. Amb Joan Trias.
9:03, molt bon dia a tothom, però també molt bon dia a Núria Ros.
Bon dia.
Molt bon dia, Rafa Sanahuja.
Hola, hola.
Molt bon dia, Andreu González.
Bon dia.
González, lo tuyo?
Lo mío, lo mío.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, Andreu, aquí hem estalquejat avui.
Doncs avui he estalquejat a la Sol Picó, la coreògrafa i ballarina que avui ens ve a presentar Cites Cegues a l'Espai Texas, que estarà el proper 31 i 1 de febrer. A veure, van, la data de naixement és una mica confusa. Bàsicament, Wikipedia el que diu és que el maig. Val. I és que hi ha tant a gust.
Està
visca, visca la no precisió de la Wikipedia, que m'encanta.
Va, Wikipedia... Llavors,
per tant, clar, és que era l'únic que he trobat. I m'he hagut de fiar una mica de Wikipedia, que jo no acostumo a fer-ho, però si és l'única font d'informació que tinc en aquell moment, doncs a la piscina, em tiro a la piscina. A veure, llavors, per tant, el signe del zodíac, doncs podria ser tant Taure com Géminis. Per
clar,
tant,
depèn del dia.
Sí, depèn molt del dia. A veure, deixeu-me abans de començar a estalquejar-la que fer un espectacle amb una vena als ulls, déu-n'hi-do. Jo poques coses del meu dia a dia podria fer amb una vena als ulls, també us dic. M'explico?
Dormir.
Sí, sí, efectivament. I justament això també és una mica el que ensenya les seves primeres publicacions, bueno, les seves últimes realment, del seu perfil d'Instagram. D'altra banda, si sou una mica aprensius, no recomano veure algunes fotografies que li fan durant els espectacles, perquè penses que en algun moment el turmell se li trenca fent aquestes puntes, que quan balla es posa de puntes, sí. No? A tu, Núria, Ros, segur que t'agrada veure-les, sí, aquestes fotografies.
I fer-ho també m'agradava molt, eh? Anar amb les puntes.
Brutal.
Poc es valora, la gent, no, amb puntes. Ara... Fa un mal als dits?
Segur.
Sí, però... sí. És un art, això.
Fa tot l'espectacle amb els ulls emmenats?
Jo el que he vist a les fotografies és que va amb els ulls envenats.
No sabem si tot l'espectacle.
Clar. Però tindria molt sentit. Tindria molt sentit perquè es diu cita a cegues.
És que em sembla prou espectacular.
Clar. Sí, clar, sí. Clar, clar. A veure, jo, des del punt de vista estètic, aquestes fotografies de puntes, diguéssim, em semblen impecables, però em fan cosa. Em fan bastanta cosa. Jo alguna vegada m'hi he intentat posar... No, fa, clar, molt mal.
Que, compte, fa això s'ha d'entrenar, això.
Sí, sí, sí.
I tant, ah. I tant.
A veure, un altre punt, molt positiu, és que li encanta viatjar pel món i amb la seva companyia. Mm-hmm. De fet, el 2023, que van fer 30 anys de la seva companyia, va penjar un seguit de fotografies d'ella pel món, primer al Congo i a l'Índia, el 2010, després a Mèxic, el 2011, a Xina, el 2012... En fi, que és una dona que no para i que no ha parat mai, em sembla... és bastant un cul inquiet com aquí servidor. Mm-hmm. I una cosa que a mi em fa molt i molt feliç és poder veure moltes fotografies d'ella somrient, cosa que denota, doncs, que la seva feina li encanta. Així que, veredicte final, Sol Picó està més que aprovada.
Anem al teu toc, Andreu.
Doncs mireu, m'estic adonant aquests dies que tinc bastant de toc amb els colors, les lletres amb negreta i cursiva, i en definitiva li estic agafant una mica de mania a les taules de l'Excel.
O sigui, a tot.
Sí, sí. Jo no sóc un gran expert en aquesta matèria, no? De fet, quan ens van ensenyar a l'escola, em sembla que érem massa joves, i el meu cervell, doncs, ha decidit borrar una mica aquesta informació, perquè déu-n'hi-do quins problemes tenim per posar-hi fórmules als Excels.
Jo no s'ha pogut mai fer-lo, això.
Les fórmules de l'Excel és
un altre món.
Mai a la vida.
Sí. Bé, si voleu sumar, sí que és molt fàcil, posis un igual, suma, i has de clicar les caselles que vols sumar.
Tampoc sé fer-lo, però vale.
En fi, jo no venia a parlar només d'això, no? Que mentre en mini-atacs d'acord intentant sumar, restar, dividir o multiplicar caselles de l'Excel, també us volia parlar dels colors, que tinc la mania de separar-ho tot per colors perquè sigui més vistós i realment més fàcil. Aquí, en aquest programa, ja sabeu, ja esteu acostumats, que jo ho faig molt, això dels colorets. Sempre faig servir el verd, el groc i el vermell, de vegades un rosa per dir atenció... però hi ha molts problemes, perquè aquests colors que estava dient ara tenen molt significat per mi. En canvi, els altres no tant, i si no vull que signifiqui res, només, és a dir, només que sigui vistós,
sí.
No puc posar cap d'aquests tres colors que he dit, el vermell, el groc i el verd. N'he de posar d'altres.
I clar,
la taula cromàtica... Sí, la taula cromàtica és... una mica complexa, després, també, de triar els colors, segons quins colors, no? Després, també, les negretes o les cursives. Aquesta segona tipologia, és a dir, la cursiva, no la faig servir gaire, però les negretes són les meves preferides. Les faig servir absolutament gairebé per tot, perquè són més estètiques i més vistoses, realment.
Sí, veu millor, això és veritat.
Sí. Dit això, no us espanteu si alguna vegada treballeu amb mi, perquè m'encanten els colors i, a la vegada, també m'agobien. O sigui... tingueu calma, tingueu paciència amb mi.
Red flag, va.
Doncs mireu, gent que va a les màquines d'autovenda i no saben com van. A veure, les màquines d'autovenda són aquelles que tu has d'anar passant el codi de barres dels productes que vols comprar, no? Fins aquí tot.
Ah, val. D'autopagament.
Això, d'autopagament. Sí, de tu compra d'autovenda.
És que pensava en el vending de tota la vida. No, és l'autopagament.
Ah, no són les màquines que tu cliques un codi i et surt...
Sí, la Coca-Cola.
La Coca-Cola de turno. No. Jo estic dient que ara als supermercats doncs, tens aquestes caixes automàtiques, sí. Diguéssim, que tu has d'anar a passar.
Sempre.
Jo també. Què passa? Entenc que el primer dia et pugui costar, i més si ets una persona que mai ho ha fet, és a dir, una persona boomer. Però si veus que hi ha molta cua darrere teu, potser seria millor anar a la caixa tradicional i que et passin els productes als treballadors, no? Perquè igualment, si tu vas a la caixa automàtica, hi haurà un treballador que te'ls haurà de passar igualment, perquè tu no en tens ni idea. Llavors, no facis perdre el temps a l'altra gent, perquè potser l'altra gent... té pressa, m'explico.
I com a gran consumidor d'aquest tipus de caixes, també et diré que si tens més de... ja poso 10, més de 10 productes, És la caixa.
No és el lloc.
Que allò, no, sí. Perquè allò és per anar ràpid.
Allò és per anar... Ah, exacte, és per anar ràpid. Llavors, per solucionar aquest problema, jo el que faria és que no hi hagués cap treballador a les màquines d'autovenda o a les màquines d'autopagament, i d'aquesta manera ningú que no sàpiga com funciona anirà allà, bàsicament. Veritat, i així solucionar el problema.
Vegades, ni col·lapsaran igual, eh?
Però que de vegades, encara que sàpigues com funciona, es queda penjat.
A veure, sí, es queda penjat. Sí. Però jo em refereixo a la gent que no la sap fer servir.
Ja s'ha d'aprendre, eh? Jo vaig tenir el meu procés d'aprenentatge.
Ja saps? No.
Sí, ja sé.
Sí. Millor,
ara sóc àgil, ara sóc àgil.
Ja. Clar, és que jo estava acostumat a Anglaterra, per exemple, que això ja fa 6 anys o 7.
Segles, no? Segles. Que...
Sí, sí. A més, la màquina et parla.
Ah, parla?
Sí, també et parla.
Epa.
Que no sigui... canvia la veu depenent de la temporada on estàs. Per exemple, si és Nadal, fa ho-ho-ho, i si és Halloween, fa com una mica de... Sí. D'assusto.
Que no sigui un treballador amb un xip al cap.
No té pinta. No.
Mare de Déu.
A veure, treure-la no són la solució, aquestes màquines, perquè, com deia el Joan, és per anar ràpid. Llavors, no sé, feu-vos-ho mirar, la gent que no la sap fer servir.
Sisplau. A Popular Opinion.
Doncs mireu, m'he trobat un tuit bastant graciós, he de dir, aquest matí. Deia, me fui de mi casa sin llave, porque se quedaba mi novio y podía abrirme cuando volviera. Volví, lo llamé 24 veces y no lo pude despertar, así que tuve que hacer un vídeo, subirlo a YouTube y compartirlo en la televisión del cuarto para que me abriera y funcionó.
Ostras, es boníssim.
M'encanta.
Es boníssim, es una gran idea. I com que sé que esteu expectants de saber què deia i com era el vídeo que li va posar a la televisió, aquí us el porto.
Abrime el portón. Porfa, despertate, despertate. Abrime el portón. Abrime el portón. Abrime el portón. Porfa.
I així continuava bastant estona més. La veritat.
Boníssim.
No,
abrime el portón.
Sí.
Abrime el portón.
A veure, primer de tot, gran idea de posar un vídeo a YouTube i a la televisió de casa teva perquè t'obrin. També dic, no sé en quin moment, no sent el timbre, la teva parella.
Estava pensant això.
I la televisió, sí.
Igual la televisió.
Igual està molt lluny.
Una mica sospitós, tot plegat. Ai. Potser la parella d'aquesta noia estava passant d'ella olímpicament perquè no la volia veure. Qui sap. Però això em porta a dir que anar sense claus als llocs és la pitjor de les coses que et pot passar.
Absolutament.
Després d'anar també sense DNI, perquè mai saps quan el necessitaràs.
Quan no el portes. El necessites quan no el portes.
Exacte.
Sí,
hi ha un perfil de persona que surt de casa i diu, bueno, com hi ha gent, no agafo les claus. Dic, quin sentit té això? No. Agafa-les igual.
Sí. A mi m'ha passat de que jo he marxat de Solsona a Barcelona sense les claus del meu pis, pensant, ja hi haurà algú que m'ho obri. Sorpresa. No hi havia ningú. El meu pare li va haver de demanar a un conductor d'autobús que em baixés les claus.
A mi també em va passar això.
Sí, és bastant horrible. Però torno al mateix una mica de cada setmana. No pots confiar que et tregui ningú les castanyes del foc. D'acord? Llavors, així que recordeu-vos d'agafar les claus abans de sortir de casa si no voleu estar abandonats al carrer una bona estona.
Sí.
Ja està.
I sobretot que...
Consejito del dia.
I tampoc molestes a la gent que està a casa, saps què vull dir?
Clar.
Obres i cadascú.
Sí, bàsicament.
És tot avantatges d'agafar les claus.
Sí. Fins aquí.
Pots tornar quan vulguis.
Fins aquí el debat. Gràcies, Andreu.
A vosaltres.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Consells per què? Consejos vendo?
Para mi no tengo. I avui ens servirà molt, almenys a nosaltres quatre que estem aquí a l'estudi, perquè porto els consells definitius per dissimular les ulleres.
Com d'aquí?
Els oients sabran que tenim un horari complicat pel que fa al descans i que, per tant, la nostra cara és sinònim d'ulleres.
És un clàssic.
Que no dormim
les. No es poden dissimular. Es veuen...
Espera, que fa la broma.
Uau.
Ja hi som. Ja hi
som. Arribar bé tard.
Ja hi som.
Ulleres, bosses... M'explico, eh?
Poses-la als ulls. Sí.
Clar.
Val.
Llavors, són uns consells, per què no dir-ho, importants, perquè lluir un rostre ple d'ulleres per culpa del cansament és estèticament lleig.
Sí,
a mi em podeu dir el que vulgueu, però és lleig. Escolta, perquè...
Jo he de dir que a mi certes ulleres de bossa d'ulls em semblen...
Atractives.
Sí.
Uf, que vam de descobrir un gust amagat de Rafa Sanauja.
Un fetitx, això.
Doncs et semblem atractius tots, no? Perquè portem...
No, he dit certes.
Ah, certes, val.
Ha de complir una sèrie de requisits
clar.
Que No tothom compleix.
No, no.
A veure, excepte Rafa Sanahuja, jo crec que hi ha un gran percentatge de la població que pensa que tenir ulleres és lleig. De fet, un rostre amb ulleres és tan lleig que ens fa perdre tota la lluminositat de la cara,
sí, sí,
no?
Sí, és que és així.
I passem de ser persones com cal a semblar ossos panda amb potes, bàsicament, per fer una comparació.
Ha estat molt fina.
És així, sí, sí, un os sí, panda sí, sí. Destaca precisament per les ulleres. Llavors... I estem d'acord a mitges, però bé.
No jo estic d'acord, però hi ha certes persones...
Que són atractives. No, perquè ja les tenen incorporades des de sempre, no?
Ja
no, no, està bé. Vols dir algun nom? Vols fer alguna declaració d'amor?
No, perquè...
Jo hi ha gent amb ulleres que molt, no he conegut mai sense ulleres.
Ah, clar. Ja, exacte. Ah, estan sí, sí. Incorporades en sí. La persona. Sí, sí. Jo també.
En fi... Avui us porto els consells definitius per dissimular, si més no, aquestes ulleres. Per tant, som-hi amb els consells d'avui, els consells per dir adéu a les ulleres.
T'invito a pasar el día en mis ojeras con la esperanza que te quedes a vivir pasito a paso negociando las fronteras.
Han de ser importants aquestes, eh? Perquè te quedes a vivir.
Sí, sí. Mejor a dormir, así no tienes.
Voy a hacer obra. Sí. Voy a hacer obra.
Llavors, anem amb els consells. El consell número 1 és un típic tòpic d'aquesta secció, que és dormir bé, val? A vegades 2 més 2 sí que és 4, per tant, en aquest cas, tenir una bona qualitat del son és determinant i essencial perquè la nostra pell es conservi en bones condicions. Ara parlem d'ulleres, però és veritat que per tenir una pell sana, sense granets, sense imperfeccions, també s'ha de descansar.
Sí, tant.
Per tant, si el nostre objectiu és evitar les ulleres, el tema aquí està molt clar, s'han de respectar les hores de son. I què significa respectar les hores de son? M'ho direu vosaltres perquè, com que ho repeteixo cada dia, demostrareu si m'escolteu o no. Quantes hores s'ha de dormir? Us heu quedat tots amb una cara d'espatlles?
No, 8. Com a mínim 8, no? Tota la vida no, escoltada.
Jo anava a dir 6 o 7.
7-8 hores, 7, 8, sense 8, eh? Interrupcions, sobretot.
Sense interrupcions? Ah, llavors.
Clar. No em serveix que et despertis, vagis dormint, no, això no, perquè ja. No descanses al 100%.
Val.
Llavors, el que dèiem, procurar dormir entre 7 i 8 hores. En aquest cas, si teniu dificultats per dormir bé, us recomano que us preneu una infusió relaxant i us asseguro que el lloc... I sobretot us assegureu que el lloc on dormiu sigui còmode.
Clar.
Val? Llavors, d'aquesta manera, potser us ajudareu a dormir millor. Tot i això, són uns altres consells, els de dormir. Si voleu, un dia us els porto, però... Però aquí el tema està molt clar. S'ha de descansar per lluir un rostre brillant. Si no descanses bé, rostre no brillant.
Si em permets, el doctor Jacinto Valverde, amb la seva saviesa, sempre diu que prohibido pantalles en el dormitori.
Sí. Absolutament.
Que no pots agafar-les perquè això et desvela i la llum i tal.
Mira,
i...
Una vegada un gran expert en el descans, que no me'n recordo del nom, és igual, deia que els nostres dormitoris han de ser el palau dels somnis. Això significa 0 pantalles, molta foscor, un ambient frescot per descansar bé.
La temperatura, important.
Convertir el nostre dormitori en el palau del son. Tota la resta ho feu una altra part del pis o de la casa. I és important, això, de tenir-ho en compte. Com a màxim un llibre podem tenir.
Així,
que ajuda. Llavors, consell número 2, desmaquilleu-vos sempre. Aquí el tema també és molt clar, si sou d'aquells que us maquilleu sovint, acostumeu-vos a retirar-vos tot el maquillatge abans d'anar a dormir. I tot és tot. Aquí no hi ha excepcions ni peròs, eh? Per tant, importantíssim retirar totes les restes de maquillatge abans d'anar a dormir, perquè si no, aquestes restes el que faran serà potenciar les imperfeccions i les ulleres. És així de senzill. Dins d'aquest consell, un consell, consellet extra, compreu un oli essencial d'ametlla que va molt i molt bé per desmaquillar, val? Per treure el maquillatge. Llavors, si no us agrada aquest oli essencial d'ametlla, sempre podeu recórrer als típics desmaquillants, que són com un tipus de llet netejadora. Però jo recomano l'oli, eh? Perquè a més et deixa la cara brillant. Llavors és com un 2x1, t'hidrata la pell.
I els discos desmaquillants?
Sí.
Això va bé, també.
Clar, això va molt per gustos. Jo, per exemple, els utilitzo, però per utilitzar un disc has de posar algun producte.
Has de posar alguna
cosa. Clar,
clar. Clar.
No? És com si et poses un mocador.
No toco aquest tema, no.
És el cotó, no el disc.
Aquest consell, vosaltres, com que no us maquilleu, no, miràveu amb una cara una mica estranya. És normal, perquè no us maquilleu i, per tant, no us heu de desmaquillar. Però us dic una cosa.
A veure.
La meva parella no es maquilla. I jo, de tant en tant, l'obligo a agafar...
No necessita, no necessita.
L'obligo a agafar un disquet d'aquests que diuen, Rafa, que al final és un trosset de cotó,
sí.
I t'hi poses oli o llet desmaquillant i et neteges la cara, sí. A banda de netejar-te-la amb sabó. Això va molt bé, eh? També pels homes.
Molt bé, digue-ho.
Molt bé, molt bé.
Si us maquilleu algun dia, tampoc passa res.
Maquillo, però... No, i no passa res. Però convisc amb gent que es
maquilla...
Al final,
exacte.
Fas molt recado, saps? Traem esto, traem l'altre.
Sí, maquillo una miqueta.
Mira, benvingut sigui, doncs.
Sí, sí, jo uso aquests discos, però no sabia allò de l'oli, perquè ara ho faré servir.
L'oli va per gustos, Joan, però jo et recomano l'oli, com a gran experta del maquillatge i desmaquillatge.
Jo és que no em maquillo perquè no en sé.
Ah, ja te n'ensenyaré algun dia.
O sigui, faig desastres, faig autèntics desastres.
La Núria et fa un masterclass.
No et pensis tu que tampoc...
Faig autèntics
desastres. No ets ja que es parlo, no, tampoc?
No. Ja que es parlo, no.
Llavors, consell número 3, limiteu el consum de sal. Això sí que no ens ho esperàvem, eh?
Bona aquesta.
Sí. En aquest cas, mantenir una dieta rica en sodi és un dels grans obstacles per evitar les ulleres o bosses en el contorn dels ulls. Això, per si us esteu preguntant, es deu a que el sodi potencia la retenció de líquids, un factor que, senyores i senyors, augmenta significativament la inflamació i les dificultats de circulació.
Com d'aquí?
Per tant, feta la teoria, sapiguent això, el consell és clar, limiteu la sal i substituïu-la per herbes o espècies com ara l'orenga, la cúrcuma, el pebre, el que vulgueu.
Ja, però aquí s'ha de posar una balança si prefereixes tenir ulleres o...
Clar.
O que la...
És que jo sóc molt salat.
Et sàpiga alguna cosa, saps?
També us dic, limitar la sal no és només per les ulleres, és per estar saludables,
no, sí,
eh?
I tant.
I no ha dit menjar sense sal.
No, limitar. Hi ha gent que es demana en un restaurant un plat de patates fregides, que tampoc seria l'ideal, no?, per mantenir una vida saludable.
I si fot un quilo, eh?
Sí, i no miro ningú, eh? L'Andreu González és una d'aquestes persones.
Vaig al mar Mediterrani.
Jo també tiro cap a... M'agrada tot salat.
Sí. Veus, jo no em poso sal, eh?
No. I clar, és que s'acostuma...
La meva família mai ha cuinat amb molta sal, llavors és com que no ho trobo faltant ni ho necessito. Clar,
és millor, això.
Home, i tant, que és millor.
Perquè el problema el tenim les persones que som molt...
Salades, sí. Com el mar. Llavors, consell número 4, digueu sí als vegetals verds, val? No sé si ho sabíeu, però els vegetals verds són aliments molt beneficiosos per la salut de la nostra cara, perquè ajuden a optimitzar el procés d'oxigenació per evitar la inflamació en el contorn d'ulls. Això sí que tampoc ens ho esperàvem, eh? Per tant...
De fet, ara... m'he perdut.
No, bàsicament...
Que mengis verdura.
Sí. Jo he de fer una mica la teoria perquè tingui sentit el que dic.
Verdura sense sal.
Vols que ho torni a
repetir? Verdura sense sal, saps?
Clar.
Cada vegada es posi...
No, i verdura verda.
I verda.
Que normalment és la que costa de menjar, eh? Llavors, ara que sabeu això, repeteixo, Rafa, vegetals verds, aliments molt beneficiosos per la salut de la cara, perquè ajuden a optimitzar el procés d'oxigen per evitar la inflamació en el contorn d'ulls. Mira, així aquest és el tema. Per tant, sabent això, ara que ho sabeu, acostumeu-vos, sisplau, a incloure més vegetals verds a les vostres dietes, val? Per exemple, feu més amanides, que estan bones. Una mica de tonyina...
Perdona, les amanides ben fetes...
Som molt fan
superfan.
Sí. Poseu una mica de vegetal verd i ja haureu...
Vaig menjar una diumenge que estava boníssim.
Els pèsols... Els pèsols amb botifarra i ceba caramelitzada.
Clar. L'amanida amb una mica de salsa de maionesa...
És botifarra
rebossat.
Amb tres pèsols, no?, bàsicament.
L'amanida de tota la vida, com la coneixem. I t'ho complicaré més, Andreu González, perquè diuen que si consumiu vegetals verds crus...
Cruz.
Aprofitareu el 100% dels seus nutrients. Per tant...
Com ara?
El pebrot verd no...
No, però... Ah, sí? Perdona, sí, tant.
Ah,
mira,
ah,
us feu una amanida, amb una mica de rúcula, amb una mica d'enciam, tomàquet xerris, el que us vingui al cap, i talleu una miqueta de pebrot cru verd.
Sí.
Això és extra, és
boníssim.
Val?
Mira, t'ho compro.
Perfecte. Si no m'ho arribes a comprar, trec el consell de la llista.
Un vídeo de quan tu mengis, això.
Però una cosa que a mi, la meva àvia em fa moltes amanides de pebrot, i a mi...
I com l'enganyes per...
Perquè deu posar pollastre arrebossat.
No.
En una amanida César.
Ceba.
Home, però
la ceba és bona.
Crua.
Oh, sí, a mi m'encanta.
Tot cru, tot cru.
Sí.
A mi m'encanta.
Bueno, de fet, aquest consell va molt bé per les persones que són crudiveganes, que se'm posa malament només de dir-ho.
Crudiveganes.
Que són persones que només mengen aliments que no provinguin dels animals i, a més crus.
Sí.
Això sí que és complicat.
No, déu-n'hi-do.
Anem a fer un acudit que no es pot fer.
Digues.
No.
Ai, no m'agrada això de si no, eh?
Fora antena.
Ja l'ha agafat. Sí. El Joan ja l'ha agafat.
No es pot fer.
Fora antena.
Perfecte. Fora antena. M'apunto.
Llavors, consell número 5. Acudit bèstia. Va, que em queden 3 consellets. El consell número 5, beveu molta aigua. També, consell a tenir en compte, la deshidratació pot provocar alteracions a la nostra pell, a més de provocar sequetat, augmentar el debilitament dels teixits i produir imperfeccions com les ulleres. És que, clar, me poso aquí tanta teoria. Amb un soroll de riu de fons...
José, para que he d'anar al bany. O sigui, com continues així, ho faig a sobre.
I tornem.
Entre dos aigües.
I tornem. Aigua. Què passa si beus aigua? Doncs que t'ajuda a tenir un rostre més brillant, menys ulleres, totes aquestes coses, val? No tindreu les conegudes pates de gallo.
Ai, mira.
Ai, pates de gallo, com m'agrada aquesta expressió. M'agrada molt.
Per tant, sapiguent això i dit tota la part teòrica, consumiu entre 7 i 8 vasos mínim d'aigua al llarg del dia. Entre 7 i 8.
8 vasos al dia.
Compten els cafès?
Home, no.
8, són 2 litres d'aigua, no?
Hi ha aigua,
depèn
el cafè,
de la mesura del vas. No, però no compta.
No compta.
És a dir, tu t'has d'agafar un vas amb només aigua i fer-ne 7 o 8 vasos al dia. No és tant, eh?
No,
no,
no
trobo tant,
es pot
no
fer tranquil·lament.
Val. Llavors, si no us agrada l'aigua, que pot ser, us ho he explicat diverses vegades, vegades a la meva àvia no li agrada el gust de l'aigua, doncs sempre podeu preparar infusions. O hi ha aigües que venen ja amb gust de llimona, amb gust de mandarina, de mango...
És prou suau. Sí. És prou suau.
Llavors, consell número 6. Utilitzeu rodanxes de cogombre.
Ah, mira, boníssim, això.
Un típic tòpic que funciona molt i molt bé, us ho dic per experiència. Ah. Les rodanxes de cogombre són el remei casolà per excel·lència per evitar les bosses i les ulleres. En aquest cas, el consell és molt senzill. Senzillament el que heu de fer és tallar diverses rodanxes de cogombre, les poseu al congelador, pas important, les congeleu i després, quan estiguin ben, ben fredes, les apliqueu sobre uns ulls tancats durant 5 minuts.
Congelador, eh? No ho sabia, això.
Uns ulls...
No, els vostres.
Ah, val. Jo em pensava que això era un mite.
No. Perquè, Andreu...
Ostres. Núria,
tu vas a dormir amb dues rodanxes?
No, ho faig abans.
Abans, eh?
Mira,
però hi ha un moment al dia que tu tens crema a la cara i dos rodanxes de cogombre?
És que jo us ho he explicat diverses vegades. I ja acabo, eh?
I uns olors al cabell?
Sí. Us ho he explicat diverses vegades. Jo sóc una persona que aquest 2024 em vaig fer un propòsit que és l'autocuidat. I per mi l'autocuidat no és només tenir pensaments positius, que a vegades es complica, això costa més, sinó és cuidar-se la pell, el cabell. I t'ho prometo, Rafa, que quan no tinc res a fer una tarda, em poso crema a la cara amb un turbant, dos rodanxes de cogombre, un turbant, i allà obro encens, mai sé com es diu.
Encens,
una espalmeta, música suau, i d'allà no em treu ningú.
Alguna vegada el Quico ha fet un crit despavorit al trobar-te...
No, perquè l'animo a que s'assumi a mi a fer aquest tractament.
Quin ritual, eh?
Sí. És molt important cuidar-se. És molt important.
Déu-n'hi-do.
Llavors, ho deia l'Andreu, eh? Sembla que sigui un mite, però no ho és. Cogombre. A més, feu un dos per un, aquests consells. Compreu cogombre, en talleu 3 o 4 trossets, us el poseu a l'ull i de mentre mengeu vegetal verd. Sí, us ho deixo encefat.
A mi no m'agrada el cogombre cru.
Et
donaré un consell.
Aquest també em fa molt, eh?
Un plat que fa la meva àvia. Cogombre cru, amb vinagre, oli i una miqueta de sal. T'agradarà.
Ho fan a casa meva i no puc.
És com un carpaccio.
És boníssim, és boníssim. Però no és molt fresc. Entra molt bé.
A mi m'agrada.
Perfecte.
Jo em quedo amb el pobret verd.
Val, també, també. Va, anem a l'últim consell, el consell número 7, que és feu esport. Us dic, no és que l'exercici físic elimini com a tal les ulleres. No és que ara l'Andreu es posi a córrer i es quedi sense ulleres. No és aquest el tema.
Podria.
Ja, però ulleres literal, no? Llavors, el que sí que fa l'esport és ajudar que tinguem una bona circulació i també reduir les possibles inflamacions. Mm. Per tant, sabent això, el que diem sempre, feu exercici físic almenys uns 20 minutets al dia, és així de senzill. Exercici físic no vol dir anar al gimnàs i fer peses, vol dir caminar una miqueta, pujar les escales de 3 en 3, el que vosaltres vulgueu, però feu exercici. És molt i molt important. I és el propòsit de tothom quan comença un any i ningú segueix.
Jo
la
primera. Totalment.
I fins aquí, avui molt bé aquests consells. M'han agradat molt.
Mi també.
Ja m'ho dic jo mateixa.
Mi també.
Han estat bé.
Ja saps que aquests consells a mi per cuidar-se una miqueta m'agraden molt. Anem a la fórmula?
Sí, i tant. Avui la fórmula és dormir, més desmaquillar-se, més vegetals verds, més aigua, més rodanxes de cogombre, més esport. Avui hi ha un negatiu, hi ha una resta, hi ha un menys sal. Igual, cara lliure d'ulleres.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Invito a pasar el día en mis ojeras con la esperanza que te quedes a vivir pasito a paso negociando las fronteras.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons.
Mhm.
Aleshores... M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si crema el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes. Hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Condrohelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc Condrohelp, de Laboratoris Marnis. Condrohelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana Condrohelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Dos quarts de deu del matí, us n'estàvem informant a l'informatiu d'aquest matí de la caravana i de Ràdio Estel. Diferents organitzacions agràries de Catalunya preveuen convocar talls a les principals carreteres del país de cara al dilluns vinent. D'aquesta manera, el sector sumaria altres mobilitzacions europees com les de França, Alemanya, Romania o Polònia. Les més polèmiques han estat les protestes de pagesos i ramaders francesos que han provocat una quarantena de bloquejos amb la participació de 700 agricultors que van aixecar barricades i col·locar els seus camions i tractors com a barreres. Avui hi ha una assemblea convocada per començar a estructurar les mobilitzacions, però de la setmana vinent. I per això podem saludar avui a Pere Roquer. Ell és el president del Sindicat de Joves Agricultors Asaja de Lleida. Pere Roquer, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Abans d'entrar, Pere, en les protestes que teniu previstes des del sector de l'agricultura i des del sector ramader per la propera setmana, sí que et volia preguntar, Pere, perquè hi ha aquestes mobilitzacions. S'està parlant molt de París, de les afores de París i d'arreu de França, però a nivell europeu, déu-n'hi-do, aquestes mobilitzacions com s'estan copsant, no només a França, com deien, sinó també a Alemanya, Romania, Polònia, Hongria, el Regne Unit. Aquestes protestes vindran cap a Catalunya i cap a Espanya. A nivell europeu, hi ha alguna cosa que estigui passant en comú?
Lo que té a veure en comú, sobretot, és un tema de la molta burocràcia que s'ha de fer per poder produir un quilo d'aliments, ja sigui de fruita, verdures, porc, carn de vacum, carn de xai, i això el que està provocant és de que la indignació creixi cada dia més. Sí que és cert que des de ja fa temps, des d'aquí de les organitzacions agràries, s'ha estat treballant de manera de que Europa fes visible de que s'havia de reduir aquesta burocràcia, però els politburots burocràtics d'Europa no hi ha manera que entenguin de que o redueix tota aquesta burocràcia o deixarem de produir aliments. És més, i això és una opinió meva particular, jo penso que tots aquests buròcrates europeus potser és que tenen interessos en multinacionals que estan començant a produir aliments, sobretot de la part de Sud-àfrica i Amèrica Llatina, amb uns costos laborals que res tenen que veure amb els que nosaltres paguem tant aquí a Catalunya com a Espanya com a Europa, i que, bueno, potser la seva idea sigui de fer desaparèixer l'alimentació produïda aquí a Europa per donar-la amb aquests tercers països, cosa que seria una cosa totalment inassumible, d'una baixesa política enorme, i que esperem que algú que està tant al Parlament Europeu com a la Comissió Europea reaccioni d'una vegada per totes i atengui totes les demandes que s'està fent a nivell de... Jo penso que no és una cosa concreta de França, sinó que és una cosa concreta de tota Europa, de tota la producció agroalimentària d'Europa.
Perquè jo crec que, Pere, que el que ens hauríem de preguntar és si amb el cost, amb el sobrecost que val ara mateix el gasoil pels tractors, si amb tota aquesta burocràcia, si amb la diferència entre el cost a preu de mercat i el que us paguen a vosaltres per produir tota aquesta matèria prima, surt a compte a dia d'avui ser agricultor o ramader al nostre país?
En aquests moments s'està ficant molt complicat. I jo només ficaré tres exemples que penso que la gent entendrà molt fàcil. Sí, surt una ministra, la ministra de Transició Ecològica, la COP23, que es va fer, si no recordo malament, a Qatar, on, evidentment, per anar a Qatar van agafar avions tots els ministres, i diu que això de subvencionar hidrocarburs s'ha d'acabar. El gasoil agrari tenim una bonificació que és històrica pel tema dels costos sobrelevats que té els nostres tractors per poder tirar endavant les nostres cosechadores, i fiquem dubte que aquesta ajuda hagi de continuar pel tema de rebaixar la famosa, el famós canvi climàtic. Automàticament, a 24 hores després, les organitzacions agràries, estem amb el ministre d'Agricultura, dient o es canvia aquest discurs o això té un mal perfil de com se desenvoluparà. I automàticament va sortir el ministre d'Agricultura, el ministre Planes, dient que el gasoil agrari no es tocarà la seva bona aplicació. O sigui, amb aquest concepte de el famós transició ecològica, el que s'està produint és intentar fer baixar les produccions que nosaltres tenim. Un altre exemple, la ministra de Treball unilateralment decideix, conjuntament amb els sindicats de treballadors, a pujar el salari mínim interprofessional. Altra cosa serà que hi pugues estar més d'acord o més, que la gent segui guanyant la vida, però nosaltres també ens l'hem de guanyar. Però el que passa és que aquí ve un impost acompanyat, que és el de la Seguretat Social, que en el cas meu, que jo sóc autònom, doncs entre el meu i el que pagaré de la persona que tinc treballant tot el mes, se n'anirà a 1.000 euros al mes, només d'impost de Seguretat Social. Això, una empresa mitjana, petita o gran, amb tota la dimensió que pugui tindre, algú veu capaç de que es pugui mantindre? Està molt bonic els discursos de és que som el país del benestar de les persones, perdoni, però és que aquest benestar ara l'està pagant, en aquest cas, el sector productiu. I jo parlo del sector agroalimentari, però suposo que si parlessis amb altres sectors, com pugui ser el del taxi, com pugui ser el del transport, et dirien tres quarts del mateix. O sigui, avui en dia tindre una petita, mitjana o gran empresa, els costos associats de tindre aquestes empreses ens està superant amb el que és els ingressos repercutits en el que nosaltres estem comercialitzant. I nosaltres estem comercialitzant aliments. És que el curiós del cas és que tothom vol tindre, i com és lògic, una amanida, tallacar, una fruita a casa seva, perquè és el que toca, la famosa dieta mediterrània, però, en canvi, des de diferents ministeris i des de diferents estaments europeus se'ns està ficant molt complicat continuar produint aquests aliments que nosaltres fem. Per cert, s'ha de recordar que la carn, per exemple, del porcí, que ara està tan de moda amb aquest famós documental de Porca Misèria, que amb el títol ja ho dia prou, ja ho dia sol, és el dels primers sectors econòmics d'exportació a nivell de tot el país. Que si moltes granges de porcs haguessin de tancar, tindríem un despoblament encara superior al món rural del que estem tenint en aquests moments. Perquè molta gent té la seva terra, però a part va acompanyada d'una granja, en aquest cas porcina, per a poder tindre més ingressos i per a poder mantenir la seva explotació. Sí. Si això ho estem ficant contra les cordes en reportatges públics, per cert, en una televisió pública, pagada també dels impostos dels pagesos i ramaders, s'està ficant en dubte tot el que és la cadena alimentària. I nosaltres, per poder produir un quilo d'aliments, necessitem com a mínim entre 30 i 35 documents per poder justificar allò que estem produint.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Des d'alguns sindicats, Pere, parleu de la setmana que ve parar el país, aturar el país. Com es fa això?
Doncs això ha nascut d'un moviment transversal aquesta setmana passada, la tarda del dissabte, on amb un grup de WhatsApp d'aquí de Lleis, i us ho explico tal com ha sigut, vull dir, un grup de persones, un grup de pagesos, comencen a ajuntar noms, afegim aquest grup de WhatsApp fins al punt que el dissabte a les 4 de la tarda, a les 8 del vespre, s'ajunten més de 1.030 productors agraris d'aquí de les comarques de Lleida, que s'extrapola a més comarques del país, i que al final, bueno, hi ha més de 2.000 persones involucrades en aquest moviment transversal, que avui hi ha una reunió convocada a Fondarella. Diumenge hi va haver la primera reunió per acordar fer aquesta reunió d'avui dimarts per definir les línies d'aquesta mobilització o mobilitzacions, i a partir d'aquí la gent decidirà el que cregui que hagi de fer.
Per tant, no convoca cap sindicat?
No. O sigui, el que jo penso que les organitzacions agràries, i permetem el matís, perquè com a organització agrària nosaltres el que hem d'estar és seni, perquè jo al final sóc autònom igual que un altre, i per tant jo com a president de SAGE Lleida hi seré, i que la gent de l'organització, i l'any nit vam tindre assemblea a Aitona, i la gent ja diria que, escolta, quan i com? Pues avui al vespre, a les 8 del vespre, a Fondarella, la pagesia decidirà com i quan s'ha de sortir, i amb el motiu principal, que més o menys les línies mestres gairebé tothom les té traçades, però és evident que en un moment tan delicat com estem, a nivell tan europeu, com a nivell d'aquí de territori, està clar que un canvi en 48 hores a Europa ja no l'he vist mai. Per tant, vol dir que serà una cosa transversal i que a veure que, com s'acaba desenvolupant.
N'heu parlat amb la pagesia de França, del que està passant?
Hem tingut algun contacte, sobretot amb pagesos més d'aquí, de la zona de Perpinyà, i és evidentment que bueno, la situació a França, el govern francès amb el tema del gasoil està totalment oposat, ara sembla que hagi començat a entrar en vereda. És cert que ells acusen moltes vegades, i per això ens han tirat algun camió de producte d'aquí, de que nosaltres estem produint diferent que ells. El que passa que segurament la procedència del camió que està passant per les seves fronteres no és producció d'aquí ni de Catalunya ni d'Espanya, sinó que són produccions fetes al Marroc, que moltes vegades són per empreses franceses que estan produint en aquests països.
Es podrien repetir, Pere, a casa nostra, les imatges que hem vist aquests dies a França?
Doncs se podrien repetir, es podrien repetir, sí, sí, es podrien repetir, perquè la sensació de nerviosisme i de que és molt difícil d'assumir tots els costos que tenim per produir un quilo d'aliments està fent de que aquesta setmana passada un company que feia fruita anunciés públicament de que deixava de produir fruita. Per tant, el nerviosisme latent que hi ha en aquests moments dins el sector agroalimentari és important. A partir d'aquí, jo penso de que la part, en aquest cas, que és qui li toca i qui té en aquest moment la pilota damunt de la taula, és la part política europea, ha de decidir que si seu o no seu a negociar, i dos, en quin tipus i quines condicions de negociació vol fer. Perquè és molt fàcil de dir sentar-se per reunir-se per preparar una altra reunió, i això no és el que toca. Si s'ha de sentar, ens hem de sentar per definir, vol dir que s'ha d'estructurar i s'ha de sortir amb una resolució. Si quan se tanca una multinacional de vehicles, tothom se mobilitza, si ara es tanca el sector agroalimentari, entenem que no tan sols el sector agrari, sinó tota la societat ha d'estar al costat, en aquest cas, del sector, de què produeix els aliments per a que les llars de Catalunya i d'Espanya tinguin un aliment que està produït aquí al costat. Seria molt lamentable que nosaltres deixem de produir aliments i que els haguem de començar a portar de tercers països, cosa que ja comença a passar, sobretot en tema com pugui ser tema de verdures, o en tercers països, sobretot de l'Àfrica subsahariana, amb inversions xineses molt importants ja comencen a entrar cap aquí, en tema de fruites com pugui ser de l'hemisferi sur, en tema de taronges que ens arriben d'Egipte. Hi ha molts sectors afectats, en aquest cas, per les importacions de productes agroalimentaris, i que estan produïts amb una normativa totalment diferent a la que nosaltres tenim.
De moment, Pere, com saps, hi ha mobilitzacions previstes a Catalunya. S'esperen també arreu de l'estat espanyol?
Bueno, jo penso que el moviment és transversal i que aquí no hi ha més ningú que estigui al davant que un altre. I a la resta de l'estat també es preveu que, és el que durant la setmana que ve també es comença a mobilitzar la gent i a veure com s'acaba desenvolupant. Però jo penso que aquí no hem d'estar sol el sector agroalimentari. El sector del transport ho està passant malament. Sectors com puguin ser dels metalls, amb tot el que és el tema d'Ucrània, ho estan passant malament. Vull dir, aquí ha de ser un moviment més transversal que ara comença el sector agroalimentari, però que s'ha d'entendre que l'economia circulant que estem tenint en aquests moments o s'organitza o, si no, decauran molts sectors productius que tenim. I això és un greu error, tant per part dels governs, en aquest cas estatals, com sobretot per part del govern europeu. Sí. Algú es pensa que el mes de juny, quan hi hagi eleccions europees, la gent li agafarà ganes d'anar a votar? Amb aquesta situació que Europa està donant l'esquena en aquests moments a la reclamació, en aquest cas, del sector agroalimentari, però no sol el sector agroalimentari que té problemes. És que hem de ser conscients de que en aquests moments la despesa ens ha pujat a tothom per poder continuar vivint. I això s'ha d'estendre que no es funciona d'aquesta manera. Un país que l'únic que té base és amb l'increment dels costos, acaba sent un país pobre. I em sembla a mi que ni Catalunya ni Espanya es mereixen ser, acaba sent un país pobre, en quan som capdavanters en produccions agroalimentàries. Sí. A Europa som tan intel·ligents, els dirigents europeus que aposten per fer vehicles elèctrics, i resulta que després ens n'hem d'anar a comprar les bateries a Xina. Sí. I després diuen que la culpa de que hi hagi més contaminació és dels pets de les vaques, com va sortir fa poc la FAO, dient que contamina més un pet de vaca que 100.000 vehicles. Escolti, la FAO és qui, l'organització paral·lela a Nacions Unides amb el tema agroalimentari. Aquesta gent, sincerament, haurien de tancar, perquè dir una cosa com aquesta és una aberració total.
Finalment, Pere, et solidaritzaves amb altres sectors, com el sector del transport. M'agradaria que escoltessis unes paraules de Carlos Folchi, ell és secretari general de la patronal del sector del transport a Catalunya, que hi ha declaracions a l'Estel Migdia d'aquesta casa de Ràdio Estel, deia això.
Todo el mundo tiene derecho a parar, lo que hay que ver en qué condiciones se para. Si las acciones van a consistir en bloquear las principales vías catalanas, pues no podemos compartir esas medidas, porque al final una reivindicación que es legítima y justa con casi toda seguridad se convierte en injusta cuando cogemos a los transportistas y los convertimos en rehenes.
Parla de transportistas rehenes, de las protestas dels pagesos.
No, parla de transportistes rehenes referint-se, suposo, a el que està passant a França. De moment aquí no hi ha hagut cap rehen a Catalunya perquè no s'ha organitzat cap concentració, de moment, aquesta setmana. Mm-hmm. Llavors, jo penso que a vegades, abans de llançar un missatge global, el que s'ha de fer és matitzar molt bé quan se diu. Jo penso que el transportista, aquell transportista autònom que avui en dia, per emplenar el seu dipòsit de gasoil, abans li costava 700 euros i ara n'ha de pagar més de 1.000, estarà d'acord que amb aquesta pujada derivada del gasoil és molt difícil de mantindre el seu transport, el seu mitjà vivendis, però mantindre també la seva família, en aquest cas. I em sembla que aquí tothom us hi trobarem. O quan estem parlant de què incrementar els costos, en aquest cas, d'una mercaderia, com pugui ser quan tu portes un camió ple de fruita i has d'aplicar el cost sobrevingut que és de portar-la 500 quilòmetres, res té que veure el cost que està pujant avui en dia al que teníem fa 25 anys enrere, només amb l'exemple del gasoil, ja no parlo dels impostos derivats, com pugui ser la quota d'autònoms, com pugui ser targetes, etc. Això, em sembla a mi que tothom s'hi entén. Altra cosa és de que imatges com s'han vist per televisió on producte fet aquí a casa nostra ha estat tirat a terra, que aquí tots hi trobarem de que no hi estem com gens d'acord. I així els hem transmet també a les organitzacions agràries franceses. Però sí que és cert de que quan tu fas una mobilització està clar de que no sols afectes a la circulació vial, sinó que afectes a moltes derivades. I això també té conseqüències a l'hora de que el crit d'alerta que està fent el sector agroalimentari, altres sectors productius se n'han de fer capaços de que segurament moltes de les reivindicacions que nosaltres tenim ells també les comparteixen.
Pere Roquer, president de Saja Lleida, moltíssimes gràcies per ser nosaltres aquest matí a la caravana de Ràdio Estel i explicar-nos com està tota la situació també a casa nostra, també a Catalunya. Que vagi molt bé, salut i força.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst-Era Val d'Aran, 106.0.
Però
Pràcticament 10 minuts i arribem a les 10 del matí.
Passa gent molt rara per
González,
aquest
carrer. González, respira, carrer. Tranquil.
Perdó, perdó, és que tenia una mica el pollastre.
Ja està,
el pollastre.
Ja. Pollastre sí. L'as tenia.
Sí,
amb vegetals verds.
Ara.
Sí.
Sanauja.
Què?
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 Què? Podríem estar així 3 hores, però no ho estarem.
Saps? Si fóssim Monty Python, dirien que som genials.
Home.
Saps què vull dir?
Un
però
bon absurd.
Com som nosaltres dos,
exacte.
Dirien fora de la ràdio. Escolteu, Cap Bravo, tornem a la càrrega amb Cap Bravo perquè ja... Escolta, que sàpigues que ja ha arribat la cistella de febrer.
Sí?
No desvetllaré res.
Compte, eh?
Esperarem a que arribi el
val,
mes.
Val, 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 val.
Esperarem, però
fa goig, eh?
Fa goig, fa goig. I jo crec que va molt en la línia de bons consells de salut i de,
sí,
i de benestar. Podríem dir-lo
com
així.
Sempre, eh?
Sempre, sempre, però hi ha vegades que s'enfoca cap a un costat, cap a l'altre. Aquesta vegada va cap a una salut sostenible, saps què vull dir? Mentrestant, continuem amb la cistella de gener per donar-vos energia. La tenim preparada, la darrera cistella de gener, per repartir-la aquest divendres, com sempre, en el sorteig que farem doncs, quan arribi el seu moment. Mentrestant, podeu anar participant, ara us explicarem com,
sí.
Tot i que els habituals ho sabeu de sobres, però deixem que us recordi que Cap Bravo està sempre al peu del canó, eh? Al vostre servei, pensant en el consumidor, en les necessitats de la gent, de les famílies nombroses, que és el supermercat favorit de les famílies nombroses, i això jo crec que diu molt, jo crec que diu molt.
Els que...
Digues, digues, tranquil, tranquil.
Ja ho diré demà.
Ànims,
els que tenen de cognom Borbó...
No.
I van a Cap Bravo.
Van a Cap Bravo?
Són família nombrosa.
Ah, i tant. I, ui, sí, sí. I variada. N'hi ha de tot allà. Tot el que vulguis, qualsevol perfil ho trobes. Doncs, evidentment, van a Cap Bravo, agafen el cotxe oficial,
sí, sí,
amb
sí,
els
sí.
Segurates, la Leti, saps? La Leti
sí, sí, sí,
es fa
sí.
Una passejadeta per Cap Bravo, va plenant el carro.
Els Pujol?
Doncs, també?
És que no és...
Aquests tenen pinta... Aquest té pinta de fer la compra online, els Pujols, saps
possible.
Què vull dir? Perquè ja...
Però també són família nombrosa.
Molt, molt, saps? Molt, molt. I a Sant Cugat hi ha molts supermercats Cap Bravo.
Sí, sí.
Què
sí.
Vols dir, Núria?
Puc fer un canvi de tema radical?
Sisplau.
Ai, ai.
Tu estic... que ets futbolero, sí. Rafa Sanahuja...
Què vols saber?
I molt amant del supermercat, sobretot de Cap Bravo, ah. I per tant dels productes que hi ha. Tu, sí. Que he vist que Álvaro Morata, jugador de...
De l'Atlètic de Madrid.
Ha comprat una famosíssima empresa de croissants, que Joan Trias crec que també té accions, perquè sempre que ha de celebrar alguns en porta.
D'aquests?
Sí!
Ah, sí?
Álvaro Morata, totes les accions són seves.
Ah, sí?
Totes?
Sí,
ha comprat tot?
Tenia una part i ara és el màxim accionista d'aquesta empresa. La puc dir?
Sí,
Manolo Beix.
Sí, Manolo Beix.
Croissants.
Si no li funciona el futbol...
Li funcionen els croissants.
Molts futbolistes diversifiquen.
El sector
saps
del croissant.
Van cap al sector de la cornamenta, del croissant, etc.
De la cornamenta,
bueno, croissant pot
tenir... De la cornamenta ho dius sí. Per Piqué o...?
No, jo no. Tu estàs interpretant. Jo dic que els croissants tenen cornamenta, ja està.
Que bo.
A partir d'aquí.
Sí.
Doncs molt bé.
És la millor part, eh?
Molt bon gust, l'Álvaro Morata.
Us he de dir que justament els de Manolo Beix no tenen cornamenta.
No
tenen variant amb cornamenta.
No. Potser hi ha una variant, però no em sona, eh?
No, però no són els més venuts, no són aquests.
No, però mira, Álvaro Morata.
Us dic una cosa, Manolo Vicks està molt bo, però també trobareu croissants molt bons a Cap Bravo.
Absolutament.
Evidentment, a Cap Bravo.
Absolutament.
Cap Bravo, us recordo que aposta per la diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat. Tot està, bueno, agafat com a màxim, a un quilòmetre de distància. Com a màxim, val? Dels horts urbans, clar, perquè si està el supermercat aquí, no pot... M'explico? Ha de ser un hort urbà, perquè si no... En fi...
El Prat de Llobregat, bona carxofa,
bueno.
Bon gall de pota blava...
Efectivament, Joan
sí,
Trias.
Sí, 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 sí.
Té 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya. 3, 2, 1 són...
Legión!
Ai, perdó, m'he perdut.
No ha vingut...
Igual que l'ovella de tant en tant, també es perd. Doncs avui m'he perdut jo.
El so de la Núria d'on no esperava. Jo esperava el Trias, que sempre ho fa. I... Molt bé, Núria, gràcies per jugar.
Ai.
Jo t'ajudo amb Álvaro Morata i tu m'ajudes a mi.
Exacte. Álvaro, anava a dir Atlètic de Madrid. Ara ja ho sé.
Mañana por mi. Botigues de nova generació, millor preparades per donar resposta a les preferències del consumidor. Cap Bravo et cuida.
Sempre.
Et cuida. Et
sempre.
Cuida i et cuida. I als nostres oients, especialment...
Podríem dir, Cap Bravo et descuida, però no és veritat.
Home, no,
però no és veritat.
Hem de ser rigorosos, Joan Trias, com a informadors de tot un país i d'Andorra.
Això és així.
Saps què vull dir?
De
I
dos
si
països.
Et cuida de dos països i del món sencer, si ens escoltes per l'aplicació Radio Estel Oficial, o el nostre TikTok. Com va el TikTok? Sabem alguna cosa del TikTok?
Sí, home. Quina, el de Redestel?
Sí.
Sí, van penjant coses.
Van posant coses, sí. No? Val, molt bé. Jo com no estic en aquest univers, doncs...
Ja t'ho ensenyaré. No.
Ah, després m'ho ensenyes. A veure,
Rafa, jo tampoc hi soc, eh?
No, no tens TikTok?
Mm-mm. Es pot veure igualment, per això?
Sí.
Posa, sí, si teniu un link, ja. Pots veure tots els vídeos.
Sí, és veritat, que de vegades m'envien... No, no faig cas, eh? Oh, mai. El de Radio Estel no m'han enviat, dic altres històries.
No,
no.
Eva, pren nota.
Escolta, no, que no m'ha arribat res. Si voleu anar passant-me links, jo encantat. Doncs cuida especialment Cap Bravo els nostres oients i cada setmana els hi prepara aquesta cistella meravellosa,
sí.
Que ja sabeu que té de tot, eh? Té els espagueti nero, els cigrons cuits, la tonyina en oli d'oliva...
És que tot fet ja.
Perdoneu, trobo que aquí en aquesta taula, l'equip de la caravana,
sí.
Que sou molt d'entrepà d'esmorzar...
Sí.
No tireu cap a la tonyina amb oli d'oliva.
No.
És que jo l'utilitzo per sopar.
Ah, la tens localitzada al sopar.
Sabeu les típiques torrades de...
Sí, de patata.
Pa de pagès.
De... No.
Ah,
de...
sí.
Blat de moro.
Sí.
De blat de moro, gràcies, Olma.
I poses allà la tonyina?
Oh, una torradeta d'aquestes rodonetes.
I poso mortadela, veus, cadascú?
Amb tonyina i espècies és extra, és boníssim i molt saludable.
Has provat aquestes de Jordi Cruz, que estan a Cap Bravo, per cert, aquestes que tenen sabors?
Sí, algunes sí.
Estan
algunes
bones, sí. Aquestes,
amb tru, amb tòfona.
Tòfona. Sí, n'hi ha una de pernil. Ara n'hi ha una de barbecue.
Barbecue.
No hauré de buscar això.
Busca-ho.
No, vaig a Cap Bravo, però no ho he vist encara.
Això és un vici, eh? Això obris un paquet d'aquests i, escolta...
És com les pipes.
Ui, sí, això... I com no plena massa, dius, encara vaig bé, i vas menjant.
Ai.
Tu no mengis, Andreu, que et plenaràs de seguida.
No. Però això que són com... No, sí. Diu, no, ja està. Això que són com torrades, entenc.
Sí.
Sí, redonetes.
De color...
Ja et portaré.
Hi ha les d'arròs, que són blanques, o les de blat de moro, que són grogues.
Val,
no hi ha
val,
més.
Val.
Venen amb un pack recte. Aquí a la redacció n'hi ha, eh?
Hi ha algunes premium que tenen sabors. I les de xocolata.
Sí, o de iogurt.
Doncs tot això ho trobareu, no a la cistella Cap Bravo, ja demanarem que posin algunes d'aquestes.
Sí,
però ho trobareu als supermercats, això molt segur, als supermercats Cap Bravo. Tenim també el muesli choco i l'oli siurana, l'or líquid i
sí,
els
sí,
productes
sí,
de neteja personal, etc.
No has dit el caviar dels matins?
Ah, no, el suc de taronja, ben recordat. I el tomàquet casolà, també. Doncs tenim tot aquest reguitzell de productes premium per vosaltres.
Sí.
Cada dia us fem una pregunta doncs, per que la contesteu i pugueu optar a aquesta cistella Cap Bravo. Avui tirem de dia mundial, perquè avui no es pot deixar passar. Avui és un dia mundial que jo crec que ens afecta a tots.
Sí, eh?
Ah, sí?
Estem tots allà posats. I ja ha sortit el tema, casualment.
Ep.
Avui és el dia mundial del croissant.
Quina gran pel·lícula i quina gran novel·la de Pablo Carbonell.
La pel·lícula és de la protagonista... puntualitzem. La pel·lícula la protagonista
Paco
Pablo
Mir.
Carbonell, Paco Mir la dirigeix,
sí.
I el llibre, atenció, és... Que ho tinc per aquí apuntat.
No és Pablo Carbonell, el llibre?
Pablo Tuset.
Pablo Tuset, Pablo sí, senyor.
Tots són Pablos
sí, senyor.
O Pacos.
Sí.
Sí.
De fet, en el Dia Mundial del Croissant m'acaba d'arribar un missatge de la meva cafeteria de confiança que diu, ven a por tu croissant.
No m'ho crec.
Per celebrar el Dia Mundial del Croissant?
Sí.
Ai, que bé. A quina base, ja m'ho dirà. Ja.
Bueno, és,
no ho sé, però
és
aquí... És molt coneguda?
Sí, és molt coneguda.
Sí, perquè aquí, Dia cara. Mundial del Croissant, tenen fins les 2 del migdia.
I tant.
Per servir-nos una bona remesa.
Per servir-nos una bona remesa de croissant en el Dia Mundial del Croissant. Si alguna pastisseria, si algun forn ens està escoltant... Tranquils, que direm el meravellós que és el vostre croissant. Això sí, ens ha d'arribar aquest croissant.
No un, eh? Com a mínim envieu...
No, som 5 o 6,
home. 20 o 30,
sí. No? 20 o 30 per compartir.
5 o 6 croissants fem, va. 5 o 6 croissants per celebrar el
Dia Internacional del Croissant. Cada 30 de gener es celebra aquesta meravellosa peça de pastisseria que fa les delícies dels nostres paladars.
Sí.
Pel seu ric sabor, aroma, textura cruixent. A més, es pot consumir a qualsevol hora del dia.
Radio Estel, la caravana, ho dic per si ho envien, que després...
Que facin... Concretament, Rafa Sanahuja. Poseu Rafa Sanahuja...
No cal, sí, això no cal.
Ja repartiré jo...
L'equip de la caravana ja ho tindríem.
Al meu criteri, val?
No, perquè te'ls menges tots.
Ara.
No, bueno, jo sóc un tio democràtic.
Tu tens cara de menjar molts croissants.
Sí.
No. Sí, o sigui, si em poso, sí, però que no, en general, no. Es pot consumir a qualsevol hora del dia. No us ve sempre de gust?
Sí, clar.
Jo soc molt amant dels croissants.
Ho vam veure, Núria, ho vam veure.
Però
jo me n'he arribat a menjar, perdona, aquestes capses de croissants que hi ha al Caprabo, totes senceres.
Sí,
tota, eh? I ho corrobora perquè estava amb ell.
I a més, no eren dels normals, eren amb
xocolata.
No, els banyats.
Els banyats.
Tota, tota.
Jo els prefereixo banyats que no pas farcits.
Jo també.
Depèn del farcit, eh? Hi ha un farcit que fas el mos allà i dius...
Ai, se m'està fent la boca aigua.
Aquí hi ha una substància
espectacular. Hi ha un bon croissant a la planxa?
Oh! Què? Ah! Pernil dolç i formatge.
Pernil dolç i formatge, boníssim, això.
O de sobrassada amb formatge abril.
També, també, també.
Ui, 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 déu-n'hi-do. Ojo, que el croissant és un aliment originari, això no ho sabia, vinc a culturitzar-vos. Debbie, d'on direu que és el croissant?
No és